marcas más top en descuentos top.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Les 12 i 20 minuts, què tal? Molt bon dia, benvinguts a Herrera COPE Catalunya i Andorra. Res més gràfic que aquestes fogueres de Sant Joan amb les quals hem inaugurat l'estiu, una estació que s'anuncia de pur foc, tòrrida, abraçadora, i que no podrem saltar ni posar l'aire condicionat a tot drap el que tingui a casa, és clar. Les previsions meteorològiques anuncien per a tota Europa un dels estius més calorosos dels darrers anys, molt més càlid del normal. En temps d'evident canvi climàtic, què vol dir normal? Quan va ser l'últim estiu normal? Fa 30 anys? Vés-te fent a la idea. És normal que serà un estiu per socarrar-se cada vegada més i cada vegada per més temps. Les calors estiuenques van començar a l'abril i es mantindran fins a l'octubre, menjant-se la primavera i la tardor en els propers anys. Així que paciència i a per l'estiu 2024, que no queda un altre. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Herrera COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja sabem la història de que un vol d'una papallona a Austràlia pot tenir conseqüències per nosaltres. És el moviment actual de les coses i més si parlem d'economia. Un ramader de porcí de qualsevol municipi de Catalunya està pendent de les negociacions Xina-Europa sobre cotxes elèctrics. El seu futur depèn d'un acord. Sergi Tor, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Montse.
Per què hi ha la relació entre un cotxe elèctric i una granja de porcs?
Doncs perquè la competència i l'oferta i la demanda en un mercat global i cada cop més internacional demostra que tot està connectat. Doncs perquè aquesta història comercial comença amb les vendes del cotxe elèctric. Per què? Anem ara al mercat del cotxe elèctric, on és d'ara els concessionaris d'aquí, un SUV compacte elèctric d'una marca xinesa, amb la versió més senzilla, pot costar poc més de 18.000 euros un cop s'ha aplicat el pla MOF de foment del vehicle elèctric. És clar, aquest és un preu molt, però que molt competitiu en comparació al de les marques europees. Davant d'aquest preu, cada cop hi ha més vendes dels compactes elèctrics de marques xineses, i això ha provocat la reacció d'alguns països de la Unió Europea, entre els quals està Espanya. En concret, Espanya i França són els dos països, tot i l'oposició, per exemple, d'Alemanya, que han pressionat a la Unió Europea per imposar arancels de fins al 38% amb aquests vehicles i una taxa que començaria a ser operativa a partir del 4 de juliol. Com a conseqüència d'aquesta imposició, en aquest cas de la Unió Europea per pressió d'Espanya i França, Xina respon i amenaça, doncs, amb arancels a l'exportació de llet i porcí. I aquí anem, a la llet i al porcí, especialment al porcí. Si aplica impostos serà més car. Aleshores pot haver-hi la pèrdua competitiva de les exportacions del porcí i això és el que preocupa a hores d'ara als productors. L'última hora, respecte amb el cotxe elèctric, és que les negociacions continuen entre les dues parts, entre la Unió Europea i la Xina. El gegant asiàtic ha intentat buscar un acord perquè, evidentment, és un mercat interessant des del punt de vista comercial i això està provocant que hi hagi negociacions per alt nivell. Sobretot també per la pressió d'Alemanya, que no vol en aquest cas, la implantació d'aquest impost als cotxes elèctrics xinesos. Per tant, també dins del que és la comunitat europea hi ha discrepàncies. Espanya i França sí que ho volen, Alemanya no. On és d'ara aquestes negociacions continuen entre el ministre de Comerç xinès i també els representants de comerç de la Unió Europea i, per tant, es podria finalment arribar a un acord. Fins i tot la nova taxa, que com dèiem d'aquest augment del 38% que ha de començar el 4 de juliol, podria tirar-se enrere, és a dir, arribar ja a un acord definitiu, o fins i tot incorporar una clàusula on es podria anul·lar amb caràcter retroactiu si s'arriba a un acord després de la seva implantació. Per tant, on és d'ara aquesta última hora són les negociacions per evitar aquest impost al cotxe elèctric i la seva derivada aleshores, que seria com a conseqüència, ja no hi hauria tampoc l'arancel cap al sector del porcí.
I quina és la relació comercial del porcí amb la Xina?
Exacte, això ens porta també a explicar una mica la importància que té les exportacions amb el sector agroalimentari d'Espanya i de Catalunya. Per exemple, amb el sector porcí, l'any 2018, Xina, que és un gran consumidor de porcí, va veure com la seva producció es limitava pràcticament a nivells insignificants a causa d'un brot de pesta porcina. A partir de l'any 2018, la búsqueda de porcí per tot el món de la Xina va ser intensa i un dels millors mercats que va tenir va ser el mercat espanyol. Sí, és cert que a partir del 20, doncs ja comença a haver-hi en aquest cas un retrocés d'una gran demanda que va ser el 18. Però tot això, les dades continuen sent molt interessants. Perquè, per exemple, el primer trimestre d'aquest any, i segons les dades de la patronal Interpoc, es van exportar 132.000 tones de carn de porcí a la Xina. És cert que és un 19% inferior a la de l'any anterior, perquè, com dèiem, a partir del 18 és quan es produeix una explosió en les exportacions que es comença a ralentitzar a partir de l'any 20. Per què hi ha, en aquest cas, aquesta davallada? Doncs explica per l'increment del preu al mercat espanyol a causa de la falta de garrins d'engreix. Però, de qualsevol manera, no es pot perdre hores d'ara en aquest mercat asiàtic. També és veritat que Espanya està buscant altres mercats perquè no hi hagi un mercat únic davant de la previsible recuperació del sector porcí de consum de producció interna. Hi haurà a Xina una vegada doncs el brot de la pesta porcina quedi ja oblidat. Per tant, sí que és cert que en els últims anys està baixant el nivell de les exportacions, però encara és altíssima. 132.000 tones de carn de porcí amb el primer trimestre d'aquest any. Des del punt de vista de l'economia, per exemple, i si ens centrem únicament a Catalunya, representa, segons dades oficials, 1.000 milions d'euros, que no està gens malament.
Avui en volem parlar de tot plegat amb el senyor Rossend Saltiveri, que és ramader d'Ivars d'Urgell, té 500 cries de porc i, a més, és responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos. Senyor Saltiveri, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Escolti'm, això no ve d'ara, no? Això que vol fer ara la Xina. Què està passant exactament? Posi'm en situació.
Bueno, no, bé, sí que ve de fa pare, ve d'arrel de que la Unió Europea ha decidit ficar arancels a la importació de cotxes elèctrics de la Xina i, per tant, la resposta de Xina ha sigut pues que analitzaran i estudiaran les diferents importacions que té la Unió Europea cap a Xina per també ficar-hi arancels. Clar, evidentment, en aquest cas, el port, i sobretot el port d'Espanya, és un volum molt, molt important i, per tant, estem al punt de mira. Per dir-ho d'una manera.
Això imagino que afectaria i molt perquè estem parlant d'un sector que té molt de pes aquí a casa nostra, no?
Bé, no, evidentment pot afectar. Això de la quantitat està per veure de com acabarà la història. Sembla ser que ja està havent negociacions amb un principi d'acord perquè aquests arancels no hi siguin, no? I per tant, senzillament es quedaria amb la notícia o amb la possibilitat de fer-ho. Si més no, pues, bueno, l'afectació que pot tindre representa de les exportacions de ports que fem a nivell d'Espanya cap a diferents països, a la Xina representa el 20%, i si això ho traduïm al volum de producció, en aquests moments estaríem al voltant del 10% del volum d'exportació, que podria estar afectat per aquest arancel si s'acaba aplicant. Esperem que això no es porti, no és que al final arribin amb acords i no, això no es porti a terme, però l'afectació, si dir relativa, no? Per dir-ho d'una manera, diem una afectació, si això s'acaba produint, que influiria amb el preu del mercat que es fa cada setmana a Mercolleira, per dir-ho d'una manera, no?
Ho notaríem vostès i ho notaríem al mercat, no? A nivell de consumidor.
A nivell de consumidor d'aquí, no. A nivell de consumidor d'aquí, no. En tot cas, o sigui, el mercat que es produeix cada setmana, que es fixa preu del port en viu, que hi participa en la indústria càrnica i productors, doncs aquest preu, doncs, evidentment, podria tindre una influència a la baixa al fet de que hi hagués una part d'aquest producte que exportem que tindria un sobrecost per aquests arancels. Però, clar, evidentment, és prematur de dir-ne, perquè avui d'això no hi ha res. Només hi ha la notícia que Xina estudiarà pel fet de que la Unió Europea hagi dit que ficarà un arancel a la importació de coses xineses, però sí. Per avui no hi ha res.
Tinc un estudi, bueno, òbviament en el que es parla de que Lleida és un gran líder en la producció del sector porcí, i hi havia un estudi de la Generalitat, referit al mes d'abril, on xifrava el marge per quilo de porc viu en 45 cèntims d'euro. Com a ramader, el dia a dia deu ser molt dur, no? Perquè estem parlant d'una feina que sí, que es venen molts porcs, el que sigui, però clar, és el dia a dia donar-los de menjar, la criança, exportació, arancels, impostos, etc. No? Rossend, no sé si a vostè li ve lo del ramader ja de generacions, perquè imagino que deu ser una feina dura.
Bueno, la feina de ramader és obligada, perquè al final els animals mengen els 265 quilos de l'any, per tant ens toca organitzar-nos per poder fer festa i vacances, i per tant, clar, això ens ha volgut comportar la dimensió de les explotacions per tindre un volum de personal treballant a les granges, per poder fer una rotació i poder tindre festa i ficar-se malalt. Quan parles d'aquest marge, vull dir, en aquests moments com a productors estem en un marge positiu, important, no? Però hi ha moments que no és així, perquè al final estem en un mercat d'oferta i demanda, que els preus pugen i baixen, i per tant, bueno, això són situacions que hi ha moments que es guanya i hi ha moments que es perd. Què ha comportat això pels ramaders? Pels ramaders el que ha comportat és que s'ha buscat un sistema d'estabilitat, no? I dins d'aquest sistema d'estabilitat està el model que bàsicament està molt estès a Espanya, estaríem parlant de més del 80% de les granges. Avui treballen amb el sistema d'integració, al qual el ramader té la feina que fa, o sigui, el ramader normalment fa la inversió de la granja i fica la feina, i per aquesta feina, en vez d'estar en un mercat que puja i baixa tant el preu del porc com allò, com les matèries primes que es necessiten per alimentar els porcs i tots els altres inputs, pues, està en un sistema, el sistema d'integració, que el que fa és que tingui una estabilitat, no? Que al final acabi cobrant uns diners per porcs fruits o per places que té la granja, per tal de que amb un fixe sense la influència directa del del mercat de les pujades i les baixades. Per tant, bueno, dins d'aquesta feina dura que parles i d'obligació, pues més d'un 80% ha optat per un sistema d'estabilitat d'ingressos.
Rossend, ara que la Xina ha estornudat, no sé, por, no hem de dir por, però és obvi que al sector hi ha molta gent preocupada, podríem parlar que d'aquí uns dies això vagi enrere i no passi absolutament res, no? Només que hagi estat com un crit d'alerta, no? De dir, escolteu, si feu això, nosaltres podem fer això altre.
Sí, bueno, una mica ens pot passar això, i lamentable, o almenys el que demanem als governs és que realment decisions que prenguen per determinats productes, al final l'agricultura i la ramaderia no hauria de ser moneda de canvi. Per tant,
efectivament,
hi ha una equitació si realment si no són capaços de produir els cotxes elèctrics més econòmics, pues, el consumidor d'aquí també se'n veuria goig, d'una certa manera, no? En tot cas, s'ha de veure amb quines condicions i analitzar-ho, i en tot cas arribar a acords amb els governs. Però el que no pot ser és per limitar una importació d'un producte per temes econòmics o per protegir la indústria automobilística aquí, pues, de rebot afectem una altra producció del país, d'aquell territori d'Europa, no? Per tant, hi ha d'haver un equilibri. Evidentment que nosaltres també moltes vegades optem per protegir-nos d'importacions de productes alimentaris, però ho fem amb altres criteris, com puguen ser els sanitaris, no?
Efectivament.
I que com a sector el que ens pot comportar molt més greu la situació no és el tema d'un arancel, que és preocupant, no? Però sí, el que ens preocuparia molt més seria un tancament de mercat, no? O sigui, el que ens va passar el 2014 amb Rússia, que ens van tancar el mercat.
Certament.
I no podíem exportar, no és un arancel. I ara el que la gran preocupació, o sempre d'allò, és que hi hagi un motiu per tancament d'un país com pugui ser Xina, i això els ha passat, tenim exemples molt clars, que els ha passat als alemanys des del 2020 per haver declarat la pesta porcina africana al territori alemà, els han deixat d'exportar. I això va fer que a Alemanya el preu del porc baixés molt i que moltes granges d'Alemanya han decidit tancar, no? I això és, en tot cas, el gran punt de mira del nostre sector com a porcí a Espanya és que no ens entra la pesta porcina africana, perquè llavors sí que seria una situació molt crítica, no? Perquè, evidentment, allà els països tercers no entenen o no estan al sistema que tenim dins de la pròpia Unió Europea, que és la regionalització, sinó que realment tanquen tot el país. I llavors l'afectació per Espanya seria, i pels productors de porc seria molt important si es donés una situació de tancament. Però en aquests moments on estem parlant d'una possibilitat de ficar un arancel, que seria una repercussió relativament molt petita enfront al que ens podria passar si ens declaréssim amb pesta porcina africana o qualsevol altra malaltia de declaració obligatòria que fos un mecanisme per tancar fronteres.
Doncs estarem molt pendents, Rossend, de què és el que passa amb tot plegat, amb aquests arancels o no. Esperem que això sigui un toc d'alerta, perquè clar, quan un llegeix la notícia, no?, una persona de peu diu què té a veure la Xina amb el port i els vehicles elèctrics i els arancels. Aquí s'han barrejat una mica de tots els sectors. Rossend Saltiveri, sento ocellets de fons, deu estar vostè en plena feina, així que no el molesto més, sí. I el deixo que continuï treballant en aquesta oficina fantàstica que és el camp, concretament allà on es troba ara mateix, que és Ivars d'Urgell. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a valdres.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Las 12:36, esto es Herrera Cope Cataluña y Andorra. Seguramente cuando quieres vender tu piso, ¿qué pasa? Pues que todo el mundo te ofrece la luna, pero solo los de Don Piso se mojan de verdad. Y ahora cumplen 40 años y te regalan, atención, un iPhone 15 solo por poner tu piso a la venta. Si no lo venden, el iPhone igualmente es tuyo, pero ¿cómo no lo van a vender? ¿Te lo venden seguro? ¿A qué esperas? Llama a Don Piso. Don Piso, consulta bases de promoción en donpiso.com. Y si quieres llamarles, Don Piso 93-306-9090, 93-306-9090. Oye, que te regalan un iPhone.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
En Flexicar hay muchos cars,
en Flexicar,
hay muchos cars,
en Flexicar,
hay muchos cars, en Flexicar.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Cansat de desxifrar cada mes la factura de la llum? Som allò que necessites. Fenia Energia, una companyia formada per més de 170 empreses instal·ladores de Catalunya que ofereixen un servei proper i de confiança perquè tinguis la millor tarifa en electricitat i gas.
I si ets un petit productor, et representem al mercat oferint-te les millors condicions, mirant pel teu estalvi i seguretat.
Fenia Energia, l'energia que impulsa el teu entorn. Veureu l'energia d'una altra manera.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Aquesta nit comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Bona nit.
Viu els teus moments amb Luisa Rodríguez. Aquesta nit, Momentos amb Luisa Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
Buscando un sol que te dé calor. Hoy es un placer, como siempre, saludar a Iñaki Gorostiaga, que es el director general de la Escuela Superior de Hostelería de Barcelona. Señor Gorostiaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, José.
Muy bien. Para la gente que no conoce todavía esta Escuela Superior de Hostelería, ¿qué podemos decirle? ¿Qué es lo que encontramos ahí?
A ver, la escuela es la escuela histórica de la ciudad de Barcelona. Siempre hacemos broma de, para los que son del Barça, es como la Masía del Barça. Pero a nivel de cocineros, grandes maîtres y grandes sommeliers y directores de hotel. Entonces, es una escuela que es una fundación privada, la cual fue creada por el gremio de hoteles y el gremio de restaurantes de Barcelona. Nuestro objetivo es formar los futuros líderes del sector y también somos responsables de toda la formación sectorial que existe tanto en el área gastronómica como hotelera, en ambas áreas.
Uh-huh. ¿Vale? Allí el alumno Iñaki siempre es el centro de atención porque esta escuela se basa en el método de la formación dual, ¿no? Es decir, en dar la misma importancia a los conocimientos teóricos y a los prácticos, ¿no? Lo que permite a los alumnos vivir la experiencia real de la profesión desde el primer día.
Sí, ya desde la escuela nació la de Muntaner, para mucha gente todavía es la escuela de Muntaner. Y aquí en este nuevo edificio tenemos 3 restaurantes, los cuales permiten que los 3 años que esté en la escuela van evolucionando, ¿vale? Y pasa lo mismo con las cocinas. Cada nivel tiene su propia cocina y su propio restaurante. Y todo lo que se pueda aplicar en un área práctica no se hace en un área teórica. Siempre pongo el ejemplo, la escuela hacemos unas 500 comidas al día entre los 3 restaurantes, uh-huh, que la hacen los alumnos. Y estos alumnos, si tienen que estudiar, por ejemplo, el tomate, en vez de estar en clase viendo un PowerPoint, como pasa en muchos sitios, que hablando de las diferentes variedades, tenemos la suerte de cuando es temporada de tomate pedir las 25 variedades en las cuales las llevamos a las cocinas, allí las tocan, las ven, las prueban, podemos hablar de sus particularidades a la vez que están utilizándolas y luego los cocinan. Y es la mejor forma de que nuestra mente entre de una forma fácil ya para toda la vida, tanto visualmente como gustativamente, cualquier producto. Y así lo hacemos con todos los productos que se nos puedan ocurrir.
¡Qué maravilla! O sea, desde el primer día ya tocando producto y experimentando con él. Tenéis varios tipos de ciclos, ¿no? Ciclos formativos de grado medio, de grado superior, formación universitaria y formación continua.
Sí, nosotros al final intentamos cubrir todas las necesidades del sector, por eso somos la escuela de gremios y gremios restaurantes. Tenemos los ciclos de grado medio, tanto en servicio, que sería para ser maître, tanto en cocina, para ser chef, como en pastelería, para ser pastrichef. Podríamos decir grado superior para ser futuros directores de restauración. Uh-huh. Hacemos la doble titulación de sala más cocina. Y luego todo lo que es el ámbito a nivel hotelero. A partir de que una vez han acabado la formación reglada, lo que hacemos es toda la formación sectorial. Hay una parte que es privada, de pago, cursos de sommelería de 2 años, en el cual damos incluso la titulación internacional, que es el WSET, la más reconocida a día de hoy, como lo que serían cursos para medios profesionales de tecnología y cata, cocina para chefs de alta cocina de 1 año, lo mismo en pastelería, y luego toda la parte que enfocamos al sector, que cualquier persona que trabaje en el sector pueda hacer cursos gratuitos en la escuela. Y en esta línea pasan 1.800 trabajadores al año en cursos entre 20 hasta 50 horas, de todos los ámbitos, desde habilidades directivas, Excel, cocina japonesa, vegana, coctelería, todo lo que se nos pueda pasar por la cabeza.
Qué bien. Quería preguntarte, Iñaki, sobre el tema de ese cambio de currículum formativo de la formación profesional. ¿Qué piensas?
Bueno, va a ser un cambio total. Lo empiezan a publicar ahora, es un cambio estatal, no solo en Cataluña, que básicamente lo que están aplicando es, están intentando forzar la formación dual desde el Departamento de Educación, incluso desde Madrid, porque hay una carencia de profesionales brutal, sí, y va a caer el peso de la responsabilidad de la formación realmente parte en las empresas. Eso quiere decir que un maître o un chef, aparte de llevar el servicio, tendrá que dar unas clases de unidades formativas a los alumnos que vengan de escuelas. Al final, la formación dual no nos podemos olvidar que es una formación creada en Alemania para la industria, en la cual, si ellos calculaban que se iban a jubilar 300 personas, ponemos un ejemplo de una marca como Seat, dos años antes ya cogen 300 alumnos, los forman para una maquinaria específica y hacen el trasvase de unos salen y otros entran, con una maquinaria muy concreta. Claro, nosotros estamos hablando de restauración, o sea, hasta qué punto va a ser fácil poner el peso y la responsabilidad en un profesional que realmente lo que tienes que hacer un servicio en formar a los alumnos.
Claro.
¿Y nosotros qué vamos a hacer? Como tenemos tres restaurantes abiertos al público, lo que nos permite tener IAEs diferentes es que estas unidades formativas que los alumnos van a estar obligados en la empresa y se van a pasar mucho tiempo allí sin estar por demostrar si es viable a nivel de formación, nosotros lo vamos a hacer internamente. Se harán los convenios internos en la escuela y podremos tener la capacidad con profesores que son profesionales, pero que además tienen el CAP en formación, en capacitación, el seguir con nuestra fórmula de formación, que es lo que nos permite que trabajamos con todos los grandes restaurantes y hoteles de este país y del extranjero, porque de aquí salen a un nivel muy alto. Y como dice un restaurante, que no es nombre, Estrellas Michelin, que ha sido el mejor restaurante del mundo, dice, de los vuestros tenemos que queráis.
Exacto. Tal,
porque es como, al final lo que necesitan es gente formada, dedicada y con actitud.
Desde luego. Bueno, seguiremos hablando de este tema, obviamente, de ese cambio en el currículum formativo. Te agradezco mucho, Iñaki Gorostiaga, director general de la Escuela Superior de Hostelería de Barcelona, que hayas estado con nosotros. La gente que quiere información a través de la página web, tenéis toda la que queráis, y también en el 93-453-2904. Iñaki, muchas gracias y feliz verbena de San Juan, si la celebras.
Sí, desde luego. Muchísimas gracias a vosotros por interesaros en todo este cambio.
Un abrazo, Iñaki. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Bueno, les 12:47. I ara que s'apropa l'hora de dinar, tenim aquí, sobre la taula, unes meravelloses safates cortesia de Casanovas Catering. Porten més de 100 anys servint, des del vell mig de Barcelona, càterings d'alta qualitat i fiabilitat, tant per actes d'empreses, també com per esdeveniments particulars. Tu, per exemple, vols quedar bé? Doncs has de fer una cosa, has de contactar amb el Joan, que és el xef i tercera generació de la família Casanovas, i has de trucar al telèfon 658-95-4201. Repeteixo, 658-95-4201, o visita la seva plana web, que és casanovascatering.com. Ja saps que si esculls Casanova Catering, serà la teva millor elecció.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A mi m'agrada sempre donar bones notícies i crec que aquesta és una d'elles. 7 de cada 10 persones han mantingut o incrementat aquest any el seu consum en bars i restaurants. Com deia aquella cançó de Gabinete Caligari, bares que lugares tan gratos para conversar. I parlant de conversa, Marta Montner, responsable de l'estudi Shopper View de AECOC. Recordem que l'AECOC és l'Associació de Fabricants i Distribuïdors. Marta, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quina bona notícia, no?
Home, doncs sí, més ara que ve el bon temps.
Efectivament. Formen part de la nostra història, no? Del nostre tarannà, els bars i restaurants.
I tant, perquè de fet el consumidor que ens diu que surt precisament a bars-restaurants per disfrutar, per passar temps amb els amics, amb la família, al final per desconnectar una mica del dia a dia.
Heu fet aquest baròmetre que es diu Momentos de consumo fora de la llar. Què s'inclou dintre d'aquest estudi, d'aquest baròmetre?
En aquí el que volem averiguar és com es comporta el consumidor en quant a la quota d'estómac, no? Que diem com s'alimenta, i fer especial foco en què és el que passa fora de la llar. És a dir, sabem que la majoria doncs, cuinen a casa, sobretot entre setmana, però també és molt important aquest consum que realitzem a bars, restaurants, tant al cap de setmana com entre setmana. Entre setmana també veiem com estan apareixent nous moments de consum.
Normalment associem entre setmana el fet d'esmorzar i dinar, no? Sobretot la gent que treballa fora de casa. Estem deixant de banda una mica el tàper o què?
Sí, sembla que sí. En aquesta edició d'aquest estudi, precisament, veiem com disminueix el nombre de persones que s'emporten aquest tàper a la feina. I ara doncs, opten més per sortir al restaurant, perquè ens diuen doncs, que també troben opcions econòmiques, no?, a prop del seu lloc de treball. Perquè està clar que el preu és un factor important, però sembla ser que també l'oferta o varietat que troben doncs, s'adapta a tot tipus de pressupostos.
El tema del demanar menjar per emportar, el takeaway, això ha guanyat adeptes o no?
Sí, especialment el delivery. Al final, l'hostaleria el que també ens dona és aquesta conveniència, aquesta comoditat, no?, de poder escollir. Doncs a vegades ens ve de gust sortir fora i a vegades doncs, ens fa mandra, ens quedem a casa i demanem un delivery. I veiem com aquest percentatge de consumidors doncs, també està augmentant.
M'agrada molt també que a prop del 30% dels consumidors fa servir aplicacions també contra el desperdici alimentari, no?, malbaratament alimentari. Això, cada cop estem més conscienciats.
Sí, hem vist que pel consumidor també és important, bueno, ja ho sabem, no?, que la sostenibilitat és important pel consumidor en general, a la cistella de la compra quan anem a comprar o quan pensem en aquestes compres responsables, però és que també ho és en hostaleria. Per la meitat dels consumidors, els aspectes relacionats amb la sostenibilitat són importants a l'hora d'escollir el local on te van a consumir. És increïble, però bueno, també veiem aquest consumidor més conscienciat. I la principal preocupació en quant a sostenibilitat precisament és l'evitar el desperdici alimentari, el malbaratament. Ho demana, el consumidor ho exigeix als locals, als restaurants, però també ell, doncs, com bé has dit, pren mesures, no?, en aquesta direcció i es descarrega aquest tipus d'aplicacions. Que aviam, que té aquesta doble visió, és també per intentar estalviar, perquè al final doncs, són aplicacions que ens permeten un consum a un cost més reduït, però també pensant en no haver de llançar aquest menjar.
Hi ha una altra cosa que m'agrada molt. Mira, avui m'agraden moltes coses, Marta, això és important. És que, a pesar de la progressiva consolidació de la intel·ligència artificial, el 70% dels consumidors ens estimem més ser atesos per una persona quan anem a un bar o un restaurant, no? Benvingudes siguin, jo què sé, ordinadors, no? Aquests robots que ajuden a molts restaurants, que em sembla molt bé, però com el face-to-face, això guanya. A més, t'agrada quan vas a un local que et coneixen, que ja saps el que t'agrada prendre, no? Si bé prens una canya o prens un refresc, o si t'agraden les olives farcides, si no, i un llarg etcètera de coses.
Sí, està clar. El consumidor encara prefereix parlar amb algú, amb una persona humana, no? Quantes vegades no ens ha passat de trucar un servei d'atenció al client i que abans no aconseguim parlar amb una persona, ens hi passem mitja hora al telèfon. I el consumidor, quan va al bar, doncs vol parlar amb algú. Sí que és cert que hi veu certs beneficis a el que són aquestes noves tecnologies, no? I l'aplicació de la intel·ligència artificial també en alguns processos, sempre i quan el beneficin doncs, en reducció dels temps d'espera o en millorar el que és la personalització dels plats, les recomanacions. És a dir, tot el que el pugui ajudar en el servei, en millorar la qualitat del servei, benvingut sigui. Però està clar que prefereix molt més la interacció amb una persona.
Home, i tant. I quan arriba el cap de setmana, hi ha diferències entre els hàbits de consum? Normalment aprofitem durant la setmana anar a dinar, també el cap de setmana amb la família, però l'oci nocturn arriba més al cap de setmana, no?, i el fet de sortir de copes.
Sí, al cap de setmana és veritat que canviem els hàbits, és normal, tenim més temps, i apareixen nous moments de consum. Però també és cert que veiem cert trasbàs de l'oci nocturn cap al diurn. Ah. Veiem com estan augmentant, sí, els
moments... El tardeo, que vam començar a conèixer o a practicar amb el tema de la pandèmia.
Correcte. Degut a les restriccions, no?, que a la restauració li van aplicar durant molt de temps, més enllà del que era la pandèmia, a la reducció d'aquests horaris nocturns, I al final el consumidor, doncs, bueno, s'hi ha anat acostumant, potser ens estem acostant més horaris europeus i augmenten tant l'aperitiu brunch, no?, abans del dinar, i el tardeo, i el famós tardeo, les copes. Ara doncs, també veiem com ja són més consumidors que ens diuen que surten a la tarda que a la nit.
És veritat. Això està més, diguem-ne, consolidat a Madrid, no?, el fet del tardeo. Ja ho feien ells fa molts anys, allò de sortir de la feina a fer una canya. Aquí ja ho relacionaven més al cap de setmana i el vermut.
Sí, aviam, no estem descobrint res nou, és cert, però sí que el que dius que potser s'ha extès a més llocs, no? Ja no és tant algú més local de Madrid o del sud, sinó de que cada vegada hi ha més aquest costum de sortir a les tardes, tant entre setmana, òbviament, però també al cap de setmana. També estem adelantant els consums en el cap de setmana.
Uh-huh. Per finalitzar, Marta, i és important també dir que per molta gent baixar a prendre el cafè al bar o molta gent gran que aprofita per baixar és una manera de sociabilitzar, sortir de casa, no?, i compartir moments d'oci amb amics o familiars. El fet de parlar amb algú.
Totalment. Al final, el que hem vist en aquest informe també és que la principal motivació per sortir a prendre alguna cosa fora de casa és aquesta necessitat, no?, de sociabilitzar amb amics, amb família, i és igual a mig matí que a mitja tarda. Al final, el que volem és relacionar-nos amb els altres i l'hostaleria és el que ens aporta.
Efectivament. I ara, amb aquesta arribada del bon temps, de l'estiu, doncs s'ha de fer sortir, socialitzar i prendre alguna cosa fresqueta, que sempre va bé. Doncs hem escoltat algunes de les dades d'aquest baròmetre Momentos de Consumo Fora de la Llar, que ha fet AECOC, l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, i agrair-te, Marta Montner, responsable d'aquest estudi Shopperview, que hagi estat amb nosaltres. Que vagi molt bé i bon estiu, si no en tornem a parlar.
Moltes gràcies i bon dia.
Una abraçada.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, ahora que llega este buen tiempo, hay muchas personas pues que aprovechan para poner su casa a punto y también aquellas que tengan una segunda residencia. Bueno, para aquellos que necesitéis hacer reformas en casa, en Atelier te van a ofrecer unos proyectos personalizados en forma de cocina, de baño y de reforma integral. Y están, bueno, es que lo llevan haciendo más de 30 años con los mejores profesionales y además lo hacen exclusivo, especial para ti. ¿Quieres saber más de ellos? Bueno, pues en Atelier siempre tienen la mejor calidad y hacen los mejores acabados. Los precios son inmejorables y las fechas de entrega están en plazos garantizados y además ofrecen ofertas y regalos para cada proyecto como dibujos y rendes gratuitos. Ve a visitar la exposición en Atelier. Están en Vía Augusta 106 o llama al 606-346723. 606-346723. Ya sabes que en Atelier tu hogar siempre va a estar en buenas manos.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Hay 2 tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes lo que te digo? Que a pesar de todo yo seré torero.
¿A quién se lo cuenta?
¡Así se torea!
Alfredo Landa, loco por los toros.
¡Torero!
Nuevo en esta plaza.
No te he visto otra vez. Habrá sido a mi hermano.
Y Celedonio y yo somos así.
Es que Celedonio es una fiera, ¿eh?
¡Viva la madre de Cervallo!
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
I ja estem a punt d'arribar a la una, moment de notícies a la cadena COPE per saber què és el que està passant en aquest dimarts 25 de juny. Nosaltres després vindrem per parlar de migdia i moltes històries que tenim a compartir amb tu. Per exemple, parlarem de l'oli d'oliva. Sí, sí, que diuen que baixen l'IVA, però el que no diuen és que no baixen els preus. Així que, sembla ser, diuen les associacions de consumidors, que això sembla més una operació de maquillatge que no pas una ajuda per la gent que anem a comprar aquestes ampolles d'oli d'oliva. Com dèiem, arriba Pilar Cisneros i tota l'actualitat del dia. Ara tornem a la una. Fins ara mateix.